teníem aparcaments que són de la U invertida i Bicibox. Ara volem posar en funcionament 50 nous. En total la ciutat tindrem uns 1.100 aparcaments de bicicleta.
L'Ajuntament ha posat avui en marxa el nou servei municipal gratuït d'estacionament segur per a bicicletes. En tota la ciutat s'han instal·lat 50 estacions amb capacitat per a 460 bicicletes amb l'objectiu de fer-ne l'ús com a mitjà de transport no contaminant i com a complement de la xarxa pedalable de l'Hospitalet. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest nou servei. Abans fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El veïnat planta la nova illa verda de Pubilla Casas a la plaça Federico García Lorca, un espai que s'ha remodelat amb la millora de l'àrea de jocs, la instal·lació de dues fonts i nous bancs i la creació també de més espais verds. Axel Vicente Moreno, de l'Institut Belvitge, és el guanyador de la 24a jornada de poesia jove de l'Hospitalet. La gala final s'ha fet al Teatre Joventut i s'ha pogut seguir per televisió de l'Hospitalet.
Un tercer, potser, però això no m'esperava, o sigui, no sé. Estic molt content.
L'ex ho tindrà complicat per mantenir-se viu a la fase d'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. El conjunt de Míriam Domínguez no ha pogut fer res aquest cap de setmana contra el Ceuta, que s'ha endut el partit amb facilitat per 1-5.
Són professionals, és que al final és un cos tècnic de 12 persones, són jugadores que, com abans hem comentat amb la Núria, juguen només a un toc i llavors vas a un altre ritme, fins i tot elles van a una altra velocitat. Jugar en playoff és això, meravellós i clares candidates a ascendir, per tant, intentarem fer-ho el millor que puguem a Ceuta.
Ja estan operatius els estacionaments gratuïts per a bicicletes. L'Ajuntament posa en marxa avui 50 estacions arreu de la ciutat amb capacitat per a 460 bicicletes. El servei s'activa amb una aplicació mòbil i té com a objectiu fomentar l'ús de la bicicleta com a transport no contaminant.
L'Ajuntament ha posat en marxa avui el nou servei municipal gratuït d'estacionament segur per a bicicletes amb l'objectiu de fomentar l'ús d'aquest vehicle. El servei disposarà de 50 estacions repartides per tota la ciutat amb capacitat per a 460 bicicletes.
Teníem aparcaments que són de la U invertida i Bicibox. Ara volem posar en funcionament 50 nous. En total, a la ciutat tindrem uns 1.100 aparcaments de bicicletes.
Funciona mitjançant una aplicació mòbil que permet activar els punts d'ancoratge, un al seient i dos a les rodes, i controlarà l'obertura i tancament de forma segura. Els usuaris podran estacionar la bicicleta fins a 48 hores entre setmana i 72 al cap de setmana.
Sistema, hem de baixar-nos al mòbil l'APP P Verda. Un cop la tenim baixada, ens registrem i ja la podem utilitzar per al box que necessitem. 24 hores els 7 dies de la setmana, entre setmana un màxim de 48 hores i al cap de setmana 72. Això ho fem per fer rotació d'usuaris.
Els estacionaments tenen espai per guardar el casc, sistema d'alarma per detectar comportaments anòmals i prevenció de vandalisme, i estan connectats amb el Centre de Gestió de la Mobilitat de l'Hospitalet.
Veïns i veïnes de l'Hospitalet han participat aquest cap de setmana en la plantació comunitària de la nova illa verda de Pubilla Casas a la plaça de Federico García Lorca, un espai que recupera la memòria del poeta i dramaturg granadí amb un monòlit en homenatge a la seva figura.
Els espais verds han estat el protagonista d'aquest dissabte al matí a Pubilla Casas. Decenes de veïns i veïnes del barri s'han aplegat al parc Federico García Lorca per participar en una plantada col·laborativa de 28 arbres i plantes arbustives. Aquesta iniciativa posa punt final a una remodelació que ha transformat completament la imatge del Parc Federico García Lorca.
Aquí estamos junto a los vecinos, vecinas, mayores, niños, familias, creando entre todos esta isla verde, porque al final es importante, ¿no?, que los pequeños también se lo hagan suyo, que cuando crezcan, al mismo tiempo que crecen los nuevos árboles, ellos vayan creciendo y vean que eso ha sido parte de ellos. Estamos empeñados, nuestro alcalde está empeñado en hacer una ciudad verde. Por eso el lema de hoy, además hemos puesto la nueva placa de Federico García Lorca, la hemos rescatado. Es una placa que tenemos que nos la regaló Granada, el pueblo de Fuente Vaqueros.
Aquest acte s'emmarca dins d'un pla urbanístic basat en la naturalització de la ciutat i en la remodelació d'espais en desús. L'objectiu d'aquest projecte és crear noves àrees de descans i lleure on la natura i l'Hospitalet puguin donar-se la mà.
Ha renovado completamente todo el espacio, toda la zona de juegos, hemos ampliado los juegos, los hemos renovado todos, el suelo, hemos mejorado también la parte del alumbrado. También esta zona de aquí arriba hemos mejorado todas las jardineras, las hemos renovado, ahí también va plantación de arbustiva.
A més de la remodelació de la zona de llocs i la creació d'illes verdes, una altra novetat ha estat la instal·lació de dues fonts d'aigua, que alguns nens ja han utilitzat per a combatre la calor durant la seva jornada de treball.
Cuando tú colaboras en crear algo, lo cuidas. Y eso es lo que queremos, que nos hagamos todo nuestro, porque al final el espacio público es de todos, de cada uno de nosotros, de los vecinos y vecinas, y cuando nos lo hacemos nuestro, lo cuidamos y lo respetamos más. De ahí esta iniciativa.
Amb el suport indispensable dels veïns i les veïnes de l'Hospitalet, la ciutat és cada vegada més natural. Aquest canvi encara no és total, però jornades com la viscuda al Parc Federico García Lorca ajuden a construir una ciutat més verda i sostenible.
Defensen el castell de Bellvís, l'antiga fàbrica Sas, l'edifici del transformador i el pont d'en Jordà. Així ho ha volgut reivindicar l'associació Defensem el castell de Bellvís en una recollida de signatures que ha tingut lloc a la plaça Espanyola. Unes signatures que volen entregar a l'Ajuntament per fer visible la seva reivindicació.
L'associació del castell de Bellvís ha sortit al carrer per reivindicar la rehabilitació de la cornisa de la Torrassa. Concretament, volen protecció pel mateix castell, l'antiga fàbrica Sas, l'edifici del transformador i el pont d'en Jordà, gran protagonista de la trobada.
Reivindiquem tot és la cornisa de la Torrassa. El que passa és que avui potser específicament és més el pont de la Torrassa. Però clar, és que està en igual condició el castell de Bellvís, el pont de la Torrassa, vull dir que no s'arregla, sobretot el pont que és perillós, perquè no solament és perquè es fa malbé, sinó perquè és perillós per a les persones que van caminant, que poden ensopegar, que es poden fer mal.
Tot i que la reparació del pont és urgent, els activistes recorden la importància del castell. A més, assenyalen que és fonamental dur a terme la retrospecció arqueològica per investigar les possibles restes i vares sota els fonaments.
És un patrimoni que, a més, està catalogat com a bé d'interès nacional. Això per una banda. Per altra banda, també l'edifici del transformador, que també és important pel fet del moviment de treballadors que va haver allà, i a més que era un espai, un edifici que donava llum a moltes zones d'aquí, de fora d'aquí.
L'associació preveu presentar les firmes recollides a l'Ajuntament per fer visible la reivindicació.
Una ruta guiada sobre les lluites veïnals i un debat obert sobre els reptes de futur. Aquestes són les activitats que han donat el tret de sortida aquest cap de setmana a la programació prevista per aquest any pels actes de commemoració del 60è aniversari del barri de Bellvitge.
Aquest dissabte al matí, una passejada a peu pel barri de Bellvitge ha recuperat la memòria d'aquells veïns i veïnes que van lluitar i reivindicar el seu arrelament al barri.
Tomamos el caja, empezamos a traer ya sacos de dormir, colchones, bajar algún parchís, algún domino, va ir pasando el rato, ¿no?
Seguidament, el debat obert Bellvitge 1963 és Bellvitge 2030, amb la participació d'activistes i altres agents locals, ha posat la mirada en els reptes que encara el futur.
Bellvitge és Bellvitge, que és una frase que té molt de sentit, perquè Bellvitge, el Bellvitge que es va construir amb edificis i amb habitatges, i amb lo físic, diguem, de l'urbanisme, es va començar a habitar realment amb la gent i es va habitar amb les persones que van fer comunitat. Llavors, el primer Bellvitge, el que sortia als plànols, és un altre del que van construir els veïns. Llavors, dir que un és l'altre és un intent d'arrelament i un intent d'apropiació d'aquesta paraula.
Com a cluenda, l'Altei ha preparat un vermut amb una exposició de documents i fotografies que mostraven l'evolució urbanística del districte. Les activitats formen part del projecte Bellvitge 2030, que des d'una àmplia diversitat de perspectives proposa iniciatives perquè els veïns i veïnes decideixin el seu propi futur.
Pues es muy, muy positivo porque ahí se ve la lucha, las reivindicaciones pasadas de lo que fue en el pasado, del presente y también de lo que aspiramos a ser en el futuro a través del proyecto de Bellvitge 2030.
La intenció d'aquesta iniciativa és reactivar l'esperit d'acció directa al barri de Bellvitge, justament a través del seu mateix passat de lluita veïnal.
Axel Vicente Moreno, de l'Institut Bellvitge, ha estat el guanyador de la 24a jornada de poesia jove de l'Hospitalet, una jornada adaptada al format televisiu i on s'han pogut veure recitant els representants d'alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat d'11 instituts de la ciutat.
La sala B del Teatre Joventut ha estat un any més l'escenari de la final de la jornada de poesia jove de l'Hospitalet, una jornada adaptada al format televisiu i on s'han pogut veure recitant els representants d'alumnes de quart d'ESO i de primer de batxillerat d'11 instituts de la ciutat. El guanyador ha estat Axel Vicente Moreno, de l'Institut Bellvitge, amb obliquo i transversal.
Nuestro deber, tratar de ver medio lleno el vaso, luchar para poder salir al paso, ser soldado raso como Garcilaso de la Vega, i si no puedes ser alfa, siempre puedes ser omega.
Un tercer, potser, però això no m'esperava, o sigui, no sé. Estic molt content.
Al segon lloc ha estat per Lucía Olivares amb La imperfección en una hoja del Col·legi Tecla Sala.
Las letras son pisadas por las ideas son pisadas por las letras. Cojo el lápiz, el boli, el subrayador, el cuerpo, la mente y el corazón.
I al tercer lloc ha estat per a Paula Gordillo, amb Tot el que et diria, de l'Institut Can Vilomara.
Segueixo ensopegant, caient i aixecant-me. Segueixo mirant al cel amb un somriure perquè sé que hi ets, que escoltes i que sempre estàs amb mi.
El jurat ha destacat la qualitat de les poesies guanyadores i ha animat els joves a allunyar-se de les pantalles i aixecar la vista.
Y hay veces que hay que mirar a los ojos a la gente y sobre todo a la gente más cercana que tenemos. Y mirar a los ojos de las libretas para escribir. Y es algo que os aconsejo a todos.
Els 11 participants de la jornada de poesia tenen enguany la possibilitat de beneficiar-se d'una beca gratuïta d'Aplaudit i Teatre per l'intensiu de teatre que es farà del 25 de juny al 4 de juliol. Durant la final hi ha hagut actuacions poètico-musicals i també l'actuació dels coaches experts en Poetry Slam. Los otros bailan,
los otros cantan. Tallers oberts ha arribat aquest cap de setmana a l'Hospitalet i han participat 8 espais del districte cultural on han mostrat com les tècniques tradicionals conviuen amb la innovació.
Primers visitants a la People Serigrafia. És l'espai de l'artista Glendis López que va obrir les portes aquest cap de setmana als participants dels tallers oberts per explicar els secrets d'aquesta tècnica d'estampació. A una època en què mana el digital, la Glendis, amb la serigrafia, porta a la contrària les tendències i dissenya roba de manera manual i analògica.
Es un proceso artesanal y creo que, bueno, para mí como que cada pieza tiene más valor que algo que está hecho digitalmente. Intento un poco que cada pieza sea diferente, única. En este caso, por ejemplo, de esta camiseta, es 100% analógico, o sea, hice el fotolito, bueno, hice un boceto a lápiz y luego ya con pincel hice el fotolito.
I del tèxtil al vidre. A l'edifici Freixes també hi ha espais com aquest on es treballen les tècniques del vitrall. La Roser Box va ensenyar als visitants l'espai del vidre, on s'imparteixen tallers per aprendre a treballar aquest material. De fet, els que es van aprovar els tallers oberts van poder realitzar una peça en vidre en només 4 hores.
I sobretot el més gratificant és que no es pensen que puguin aprendre a tallar vidre i a formar una petita peça, no? Que s'emporten aquest mateix dia. La veritat és que se'n van molt contents.
I d'artistes professionals a d'altres que es dediquen de forma lúdica. És el cas de la Paca Hernández, que després de jubilar-se com a funcionària de l'Ajuntament de l'Hospitalet, ara es dedica a fer joies. Qualsevol material li serveix per posar a prova la seva creativitat.
Bàsicament plata. Plata i cobre, però després pedres, fusta de monopatín, resines, tot el que trobo em va bé per fer una peça. I per mi és molt fàcil, però la part creativa és evident, perquè si no, si se t'acaba, no estaries fent una peça, una peça, una peça, que per mi m'és molt fàcil.
Aquests són 8 dels espais que aquest cap de setmana han participat a l'Hospitalet a una nova edició dels Tallers Oberts, que enguany també s'ha celebrat a Barcelona, Badalona, Cornellà o Sant Adrià del Besòs.
Aquest cap de setmana el Parc de la Marquesa ha acollit els dos concerts celebrats a l'Hospitalet en el marc del Festival de Joves Músics Europeus Rítmics. La 15a edició del festival enguany, celebrada arreu de Catalunya, atrau a 4.000 joves músics de 18 països diferents.
El Parc de la Marquesa ha estat un dels escenaris del Festival de Joves Músics Europeus Rítmics, que enguany ha celebrat la seva 15a edició a 40 poblacions arreu de Catalunya.
A Barcelona fa molts anys i ara tornem a acollir-ho a nivell de Catalunya, i així que ens fa molta il·lusió que l'Hospitalet hi formi part, igual que moltes altres ciutats d'aquí de tot Catalunya. És una logística complexa, moltes llengües, molts instruments tradicionals com el dulcimer que estem escoltant ara mateix, i la veritat que de moment està funcionant tot molt bé. Ahir va ser la inauguració a Vic, que vam formar part amb la brass band de l'Emca i de l'Ernest Lluc, i del qual doncs vam poder gaudir de la música més de 4.000 joves.
Del 29 de maig a l'1 de juny, al voltant de 4.000 joves músics han aterrat des de 18 països d'Europa per compartir plegats de la seva música regional. Entre els 300 concerts programats, dos d'ells han tingut lloc a l'Hospitalet aquest divendres i dissabte, amb actuacions a càrrec dels grups Paphos School de Xipre, Bergaraco del País Basc, Groove Time de Suïssa i Velka Simbalova Muzika de la República Txeca.
Que una cosa como extraescolar te dé la oportunidad de venir hasta aquí, conocer un montón de cosas y estar con nosotros también, porque aunque seamos de la misma escuela, somos de diferentes grupos y tampoco coincidimos mucho. Entonces, pues entre nosotros también nos conocemos y así, muy bien.
A més, els grups Maduixa, Sinestèsia i Omatopopi de l'EMCA, entre d'altres, també s'han sumat a la celebració de la música, diversa i en comunitat.
I també el Parc de la Marquesa ha estat aquest cap de setmana el tret de sortida dels actes de celebració dels 25 anys de la Colla Jove de l'Hospitalet.
La Colla Jove de l'Hospitalet està de celebració. Enguany, aquesta agrupació plena de tradició i unió celebra el seu 25è aniversari. Per commemorar aquest quart de segle, durant el qual centenars d'hospitalencs i hospitalenques han format part de la colla, van organitzar una jornada castellera aquest passat diumenge al matí.
Avui és una diada una miqueta especial, emmarcada dins del 25è aniversari de l'entitat, en la que hem volgut doncs, fer una diada dedicada a tota la gent que durant aquests 25 anys ens han acompanyat i ens han ajudat a fer créixer la colla.
Aquest és el primer acte de celebració d'aquests 25 anys de colla. El dijous 5 a les 6 de la tarda inauguraran una placa a la plaça Nou, mentre que el dissabte 7 celebraran la primera diada Montserrat Petit, nom en honor a la primera cap de la Colla Jove de l'Hospitalet.
Ha estat un recorregut d'alts i baixos. Hem tingut moments molt bons a nivell tècnic, moments una mica més complicats, però al final crec que el fet de que hagin passat 25 anys i continuem aquí vol dir que a la colla doncs, hi ha un nucli fort molt dur.
Juntament amb els bailets de Gèlida i els castellers del Foix, provinents de Cubelles, la colla va reunir centenars de persones al Parc de la Marquesa, al barri de Collblanc.
Normalment actuem molt al centre i ara sobretot a Santa Eulàlia, i volíem també doncs, obrir els castells a les diferents barris i als diferents districtes de la ciutat.
Nosaltres hem arrestat aquí quasi 70 persones. O sigui, 70 persones arrestrem un diumenge, a més d'anar a la platja, que vinguin aquí, i em penso que és positiu, no? Positiu que els agrada fer castells, i és positiu vindre aquí a patir calor a fer castells.
Però sempre fem intercanvis amb altres colles. La colla castellera d'Hospitalet ens va convidar a venir el dia d'avui i llavors nosaltres hem vingut, i la intenció és fer castells conjuntament, vull dir, cadascú fa el seu castell i ens ajudem entre nosaltres.
L'actuació va començar amb un pilar de benvinguda per part de cada colla, seguit d'una torre de 6 pisos i una altra de 3 castellers per 6 pisos d'alçada amb l'agulla. L'esclatada final va ser una torre de 4 castellers per pis amb 6 pisos d'alçada. L'agulla que va coronar aquest últim castell augura uns altres 25 anys de bona salut per a la Colla Jove de l'Hospitalet.
Derrota contundent de l'ex a l'anada de la primera eliminatòria d'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. El conjunt de Míriam Domínguez va caure contra el Ceuta per 1-5.
L'ex ho tindrà molt complicat per mantenir-se viu a la fase d'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. L'1-5 contra el Ceuta deixa l'eliminatòria pràcticament impossible per a les hospitalenques, que es van veure superades pel conjunt visitant. La primera part va ser dominada pel Ceuta, amb molt més pes en atac i amb la sensació de tenir més recursos. Malgrat tot, l'Aix generava perill en alguna transició, però aquestes aproximacions no van ser suficients per inquietar prou les visitants. Així, el marcador del descans ja era contundent, 0-3 amb gols de Hitzenko, Scaletti i Navas. La segona meitat es va iniciar amb un gol més del Ceuta, anotat per Galloso, una diana que deixava tocat a un Aix que volia esprema les seves opcions després del descans. Malgrat això, les hospitalenques no li van perdre la cara al partit i a poc es van treure de sobre els complexos i van encadenar minuts de qualitat. L'1-4, anotat per Carla Calvo, obria certes esperances. Però el Ceuta, amb molt poc, generava moltíssim. Amb l'Aix intentant retallar distàncies, va arribar el cinquè visitant, obra de Forciuc. Una golejada que deixa un mal regust quan el resultat, però que dignifica la temporada de les locals. Haver arribat fins a aquest playoff té un mèrit extraordinari.
Són professionals, és que al final és un cos tècnic de 12 persones, són jugadores que, com abans hem comentat amb la Núria, juguen només a un toc i llavors vas a un altre ritme, fins i tot elles van a una altra velocitat. Jugar en playoff és això, meravellós i clares candidates a ascendir, per tant, intentarem fer-ho el millor que puguem a Ceuta.
No, jo crec que ho hem lluitat prou bé, però bueno, són un equip realment bo. Un equip, jo crec, de primera, jugava molt bé, primer toc, era molt difícil, anàvem una mica tota l'estona darrere, intentant defensar, però bueno, ha estat molt difícil. Però bueno, estem contentes perquè hem lluitat, la veritat.
Ara el conjunt de Miriam Domínguez prepara la tornada amb la missió quasi impossible de remuntar l'1-5. Les esperances són mínimes, però l'equip hospitalenc, sense pressió, aspira a fer un bon partit i veure com evoluciona una eliminatòria en la qual ja no té res a perdre.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament ha posat avui en marxa el nou servei municipal gratuït d'estacionament segur per a bicicletes. En tota la ciutat s'han instal·lat 50 estacions amb capacitat per a 460 bicicletes amb l'objectiu de fomentar-ne l'ús com a mitjà de transport no contaminant i com a complement de la xarxa pedalable de l'Hospitalet. El veïnat planta la nova illa verda de Pubillacases a la plaça Federico García Lorca, un espai que s'ha remodelat amb la millora de l'àrea de jocs, la instal·lació de dues fonts i nous bancs i la creació de més espais verds. Axel Vicente Moreno, de l'Institut Belviche, és el guanyador de la 24a jornada de poesia jove de l'Hospitalet. La gala final s'ha fet al Teatre Joventut i s'ha pogut seguir per televisió de l'Hospitalet. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.